Sens dubte, en l'electrònica es pot fer tot allò que un siga capaç d'imaginar, però cal saber fer-ho. I després cal saber traduir aquesta imaginació. És semblant a l'orquestració. Imagines unes certes sonoritats, però després cal saber escriure-les per als instruments.
Estes són les paraules d'una compositora que ja ha tingut un espai a Microcosmos. I amb aquesta reflexió ens podem donar alguna pista de les característiques del seu llenguatge.
De fet, estem escoltant música d'ella, l'obra Lichtbogen, una obra per a peça, per a ensemble i electrònica.
Sí, el títol està clar, però no has dit el nom de l'artista. Avui a Microcosmos descobrim la música d'una de les compositores més importants del panorama compositiu actual.
Parlem de Kaija Sarriaho.
Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM. Si ens sintoniseu a València Capital, probablement ens esteu escoltant també a les plataformes, a Spotify, a iVoox, a YouTube. Sabeu que teniu tots els programes a la carta, els podeu escoltar, revisitar, escoltar amb més velocitat, a menys. Què tal, Álvaro? Benvingut al programa.
Molt bé. Així, esperant a començar.
Efectivament. Borja, com estem?
Molt bé. I vosaltres?
Així estem. Un programa més. Ens podeu seguir a les xarxes socials, ja sabeu, a Instagram, a Facebook, a X, que abans era Twitter, ja he corregit, no se preocupeu.
Gràcies.
Microcosmos 047, i també a la nostra, al nostre portal web, microcosmos047.com, on teniu reflexió, actualitat, notícies, ressenyes dels concerts més
amenaces.
Destacats.
Amenaces.
De tot. Tenim de tot. En fi, avui el programa l'hem iniciat amb una peça de Sarriaho, de Kaija Sarriaho. Però no hem comentat res més.
Ara anem a això. La peça està escrita a l'any 1986 i amb l'elecció de Lichtbogen com a títol fa referència a l'aurora boreal que l'autora veia mentre començava a escriure la peça.
I per què comencem amb esta peça?
És una peça que explica molt bé els inicis de Sarriaho. És la seva primera peça on Sarriaho fa servir eines de composició assistida per ordinador, per obtindre una escritura instrumental.
Concretament, utilitza dos eines dissenyades a l'IRCAM per a crear l'harmonia i el ritme, ja que acabava d'estudiar allí aquells programes.
Recordem que l'IRCAM és el centre d'investigació musical que va crear Pierre Boulez a París, i avui en dia doncs, segueixen vigent.
I molts dels avantatges que van dissenyar tenen a veure amb l'electrònica, com és aquesta peça.
Hem escoltat un fragment de Stilleben, una peça purament d'electrònica que va escriure el 1988.
I no sols això, aquesta peça va ser guanyadora de dos premis, el Premi Prix Itàlia i el Premi Ars Electrònic.
I com funciona la peça? Perquè al ser electrònica entenc que músics a l'escenari no n'hi ha.
Es tracta d'una peça radiofònica. Està pensada perquè es reproduïsca en la ràdio.
Val, una peça ideal per a que aparega a un programa de Microcosmos a la UPV Ràdio, no?
No sé si Sarriaho la va dissenyar per a estar a un programa de Microcosmos, però sí és cert que l'electrònica va tindre un paper important a la seva carrera compositiva.
De moment sabem que va estudiar a l'IRCAM i domina l'electrònica, però encara sabem molt poc de la seva vida.
Realment, ella va estudiar a Finlàndia, el seu país d'origen. Després va realitzar cursos a Darmstadt, però seguí a París, a l'IRCAM, on va començar a desenvolupar el seu llenguatge.
I no sols es va quedar en l'electrònica, també té peces orquestrals molt interessants.
Thank you.
I què és el que ocorre de particular a esta peça?
A veure, molt senzill. Hem escoltat el final d'una peça i l'inici d'una altra.
I com funciona això? A veure.
Duc Cristal és el nom de la primera peça i A la Fumée és la segona. Sarajevo va escriure el final d'una peça perquè enllaçaran la següent.
Tot té una explicació. A l'any 1989, Sarajevo va rebre dos grans encàrrecs per a gran orquestra i va decidir dissenyar dues peces com a una sola.
Una peça que està dedicada al seu fill Àlex i a S.P.K. Salonen, el conegut compositor i director d'orquestra.
De fet, Sarajevo junta a P.K. Salonen i a Magnus Lindberg per a crear el grup Ears Open Society. Realment, en finès, seria Corbat Auki.
El pronuncies de meravella, Borja. El tens pillat.
Era un grup per a donar difusió a la música de nova creació.
Semblant a un microcosmos, però, evidentment, sense parlar valencià, encara que ho hem pronunciat perfectament. Escoltem ara altra peça de Caixa Sarajevo.
Acabem d'escoltar altra peça per ensemble i electrònica, Solar, de l'any 1993.
Una peça que utilitza una harmonia molt senzilla per a ressaltar altres paràmetres, com el ritme, el tempo, els diferents registres o l'orquestració.
A més, aquesta obra utilitza dos teclats per a produir sons de campanes o complementar la textura amb acords.
Esta obra és molt contrastant amb l'anterior, però ressalta un dels punts característics de Sarajevo, el timbre.
Podríem dir que Sarajevo utilitza una harmonia senzilla i fa més èmfasi en aquelles peculiaritats del so de cada instrument.
És cert, i està present a tota la seva música, fins i tot en l'òpera. Hem aplegat a una de les obres més importants de la carrera de Sarajevo, la seua primera òpera.
La Muc de Loire és el títol d'aquesta obra, una òpera basada en la vida breu, una història d'amor impossible del segle XII.
Que dona la casualitat que Manuel de Falla té una òpera amb el mateix títol, La vida breu, tots la coneguem, no? La vida breve. Però la història no és la mateixa.
A l'òpera de Sarajevo trobem la història de Joffre, qui decideix viatjar per conèixer a la comtessa de Trípoli, Clemens, el seu amor idíl·lic. Però just després de declarar la seva passió, Geoffrey Moore.
Salvant les distàncies s'assembla al Tristan i Isolda.
Clar, perquè al final tots agarren la història i diuen història d'amor, un dels dos acaba patint. No?
Drama, drama.
Efectivament. Al cap i a la fi són llegendes que estan presents al llarg de tota la història i en totes les cultures. No?
I donen per escriure una òpera.
Donen per escriure moltes òperes. De fet, ja hem vist unes quantes. Eh?
Però la veritat és que escriure una òpera és un treball prou exigent i després venen els assajos.
Hi ha una curiositat, i és que durant els assajos d'aquesta òpera, Sarriaho va començar a escriure la següent peça.
Una peça per a violoncello solista, molt contrastant respecte a l'òpera, no, Borja? Com la notes tu?
Evidentment.
Sí, no té res a veure.
Sarriaho va voler crear una peça totalment diferent del que havia treballat en la creació de l'òpera, com acabem de comentar. Va dissenyar aquestes 7 miniatures per a cello, anomenades 7 papillons.
7 papillons, no?
Una peça molt coneguda dins de la literatura de Sarriaho, on podem escoltar el cello desenvolupar totes les seves possibilitats tècniques.
I tant, i tant. De fet, l'escriptura en miniatures també proposa un format diferent al que estava fent. Són peces curtes on treballa tècniques diferents.
Sintetitza molt bé la música de Sarriaho, però a mi el que més m'agrada és la música orquestral.
Al 2002, Sarriaho escriu una de les seues obres més conegudes, Orión.
El títol fa referència al caçador de la mitologia grega, el fill mortal de Neptú, déu dels mars.
L'obra s'estructura en tres moviments. Tal vegada no trobem un dels exemples d'exploració tímbrica de Sarriaho, però la peça genera entramats texturals molt interessants.
A mi em pareix realment treballada l'estructura de la peça, perquè Sarriaho crea transicions lentes pròpies d'una compositora d'ofici, no?
Thank you. Hem parlat d'ensemble, electrònica, òpera, però encara no hem parlat de solistes.
Correcte, Borja, i Mirage és un bon exemple. És l'obra que estem escoltant. Un concert per a orquestra i dos solistes, una soprano i una arpa.
El concepte de concert solista també l'explora Sariajo, i no de qualsevol manera. A l'obra completa trobem més de 20 concerts per a solistes.
Alguns concerts escrits per a solista i orquestra i altres per a solista i gran ensemble.
Clar, entre tants concerts podem trobar una gran combinació de possibilitats que s'allunyen de les concepcions més tradicionals del concert solista.
També té el seu encant, ja que s'amplien les possibilitats i els formats, com l'exemple que veurem a continuació, on una autobiografia és el punt de partida per escriure una peça.
La Terna Mágica, The Magic Lantern, és el títol de l'autobiografia del director de cine Ingmar Bergman.
És curiós perquè la compositora va trobar el llibre mentre ordenava unes prestatgeries i aquell gest va ser suficient per escriure una obra, no?
Mario, si la Berliner Philharmoniker t'encarrega una obra, qualsevol excusa és bona.
Sí, home, menys mal que va trobar la biografia d'Ingmar Bergman i no el catàleg d'IKEA, sinó a saber com hagués eixit l'obra.
Però tindria un nom prou xulo.
Sí, sí, sí. Skrongen, no? L'obra Skrongen-Rensing.
Si algun dia no sabeu algun títol d'una obra, ja sabeu què podeu fer. Microcosmos donant idees.
Catàleg IKEA, en fi. Però va escollir l'autobiografia del cineasta Ingmar Bergman.
I a aquesta autobiografia, Bergman descriu la utilització de les diferents il·luminacions del seu fotògraf preferit. I establint una comparació, Sariajo tracta de fer el mateix amb tota l'orquestra.
Molt poètic, la veritat, que totes les obres de Sariajo tenen ahí un transfons prou interessant. I parteixen de punts molt inesperats, no?
Bueno, per a la següent audició, imagina't a Sariajo escrivint sobre la música de Bach. Thank you.
Abans havien comentat una obra de Sarajevo que acabava tal i com començava altra de les seues peces. Ara bé, imagineu estar escoltant la segona partita per a violí de Bach i que tal i com acaba, s'inicia una obra de Sarajevo.
Vale, això és el que fa Sarajevo en esta peça, no?
Efectivament, i a més amplia les possibilitats de l'instrument amb l'utilització de l'electrònica en viu.
Una part electrònica que es reprodueix de forma diferent segons el que estiga interpretant el violinista en eixe punt en concret.
Una obra del 2011 on hem pogut escoltar que Sarajevo seguia explorant les possibilitats que li brindava l'electrònica.
I si avancem un poc més en el temps, apleguem a l'any 2018 amb la seva última òpera.
Ich kann nicht zur Arbeit gehen. No me puedo subir a un avión. No me puedo. Puedo estar en lugares donde el teléfono deba estar apagado. Ich kann nicht, kann nicht zum Seminar gehen. Puedo ir al teatro. O al cine.
Innocence és el títol escollit per Sarajevo per a esta producció operística.
Una òpera escrita en anglès majoritàriament.
Sí, però també inclou text en alemany, finès, txec, francès, romanès, suec, espanyol i grec.
No m'ho vull imaginar els subtítols en el teatre d'òpera de turno. Seria...
Però s'ha de donar treball als traductors.
Efectivament, sí. Ara sabem per què Sarajevo va fer aquesta òpera.
O escoltar-la sense subtítols, eh?
Exacte. No, li devia algun favor a algun traductor i diria, veuràs tu, com te vaig a donar feina per a uns quants anys.
Clar. Per si acas, nosaltres et contem de què va.
Tot comença amb un tiroteig a una escola de Helsinki. L'agressor mata 10 estudiants i un mestre, i com que és menor, no queda empresonat. 10 anys més tard, aquest mateix xiquet es casa. Imagineu com continua la història.
No cal que continués, Borja, ja hem escoltat com acaba la primera òpera de Sarajevo. Deixem l'última en la sorpresa. Per desgràcia, la nostra història té un final trist. Caixa Sarajevo ens va deixar este any a l'edat de 70 anys a causa d'un càncer cerebral.
I malauradament no va poder escoltar la seva última peça, el concert per a trompeta Hush.
Aquest concert es va estrenar aquest any, al 2023.
Un concert que es construeix amb material del primer concert per a violí de Sarajevo, una obra molt significativa per a l'autora finesa.
És una forma molt emotiva de tancar el cicle, no?
I la seva carrera compositiva. Sarajevo deixa un patrimoni de més de 120 obres escrites.
Aquest programa hem pogut recordar moltes d'elles, a mode de guia per introduir-se en la música de Sarajevo.
És un plaer per a nosaltres fer un programa especial, tots els programes són especials, no? Un programa homenatge a la gran compositora Caixa Sariajo, i vos convidem a que escolteu la seva música, la busqueu per ahí, que segur que la trobareu i vos semblarà molt interessant, una música molt xula, amb molts matisos, molts timbres, i que no deixen diferent a ningú. A vosaltres vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Instagram, a X, a Facebook, escoltar els programes a Spotify, iVoox, radio.upv.es, a YouTube i al nostre portal web. Què n'hi ha al portal web, Álvaro?
Tenim de tot, actualitat, ressenyes, entrevistes...
Algunes de les ressenyes són bones.
I sí, alguna crítica interessant de llegir.
Interessant de llegir, efectivament. Gràcies, Borja, per acompanyar-nos un programa
més. Gràcies a vosaltres.
Álvaro, gràcies per este programa tan especial de Sariajo.
Tot un plaer.
I a Sarizorio, que ens aguanta la producció a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM a València Capital. Gràcies a Pablo Andrés per fer esta producció audiovisual que sempre està ahí. I a vosaltres que ens escolteu, gràcies per la vostra paciència, la vostra disciplina en l'escolta i el vostre compromís. Adeu i bona música.
Microcosmos.